Pròxima estació, La Molina, on la neu es viu al màxim.
Aquesta temporada gaudeix de les novetats.
Millorem els preus, canviem les franges d'edat i oferim un nou forfet 4 hores.
A més de moltes activitats per finalitzar una jornada a la neu perfecta.
La Molina, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya.
A Sant Cugat, Braseria La Bolera, el restaurant braseria situat al vell mig de la ciutat. Més de 20 anys oferint la més alta qualitat en tots els seus productes, en amanides, carns, verdures. Braseria La Bolera, amplis menjadors per a celebracions familiars, batejos, comunions, casaments. Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen. Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir. Telèfon 93 674 1675.
Si el Nadal ens predisposa a uns sentiments més profunds, fem-ne d'aquests un Nadal cada dia.
Teca Sàbat, els plats més tradicionals i innovadors per a la taula d'aquestes festes. Avinguda Francesc Macià 87 a Collfabà i Rambla Ribatallada 26. Unes venturoses festes de Nadal i Any Nou.
Carinyo, et trobes bé? Ai, de veritat que no t'entenc.
Baila, baila morena, que todo cuesta una pierna.
Però que no veus que tenim convidats?
Si pudiera olvidar todo aquello que fui, si pudiera borrar todo lo que yo vi, no dudaría, no dudaría morena ahí.
Mai deixis de ser tu mateix. Expressa't sense vergonya amb les cançons que t'han acompanyat tota la vida. Els dilluns a les 10 de la nit, Jukebox. Cugat.cat. La vida és local.
Uf, quin dia avui. Tot m'ha sortit del revés. Tinc l'ànima per terra.
Hola, ja sóc a casa.
Hola, què tal el dia?
Fantàstic, avui he aconseguit 3 clients nous. Posem una mica de música i ho celebrem?
Iupi! Espelmes, flors, vi i la ràdio de fons. Avui, sopar romàntic.
Jukebox de nit. Els teus moments musicals al 91.5 FM. Cugat.cat. La vida és local.
El resultat es porta en marxa. Cada diumenge a les 8 del vespre, el tancament de la Setmana Esportiva Santcugatenca amb Joan Garcia. Els marcadors, l'MVP de la jornada i les cròniques dels partits a Cugat.cat 91.5 FM o a través de www.cugat.cat. Cugat.cat, la vida és local.
Bon any nou, Cugat!
El Nadal.
Tristan.
Escolta el Nadal a Cugat.cat.
Molta comèdia amb Eduard Gené.
Like show business, like no business I know. Everything about it is appealing, everything the traffic will allow. Nowhere could you get that happy feeling.
Escolteu aquesta música i vol dir que passen uns minuts de les 12 del migdia i que això és molta comèdia. El programa de les arts escèniques de Sant Cugat i Sant Cugat. Però escolteu, avui farem una cosa una mica diferent. Per què? Tenim un convidat, per una banda, que aquesta nit actua a Sant Cugat. Guillem Gisbert, benvingut al programa.
Hola, moltes gràcies.
I que, evidentment, ens parlarà del grup Manel i de l'últim disc que estan, doncs, presentant. I tenim amb en Jordi Lara. Jordi, què tal?
Com anem?
Aquest programa ja saps que és una mica teu.
Ah, gràcies, i tant.
Ah?
Molt bé.
Que ha vingut aquí per parlar del Manel. O sigui, tenim en Guillem, que com a lector d'en Jordi hi farà alguna pregunta o dirà el que vulgui, està obert, i en Jordi, que li farà alguna pregunta o dirà el que vulgui, està
molt
obert,
bé, perfecte.
Però ja sabeu que abans... La homilia del Molta Comèdia. Avui, premis. Benvolguts germans en les arts escèniques. El divendres passat es van lliurar a l'Hospitalet de Llobregat, dins de la tradicional nit de Santa Llúcia, els premis a diferents branques de les lletres catalanes. El Premi Frederic Roda, instaurat fa 2 anys i dedicat a obres de teatre, va quedar desert. La veritat és que no sé si això es va produir perquè les obres presentades no tenien massa qualitat o... senzillament no hi havia prou diners per pagar el guanyador o la guanyadora. Els premis en general què són? A veure, el diccionari de sinònims diu aureola, benefici, compensació, condecoració, distinció, enaltiment, glòria, gratificació, guardó, honor, i una llista més llarga que no us obligaré a escoltar i que probablement podríem fer servir en alguns casos i en altres no. Per exemple, els premis butaca atorgats aquest dilluns en una festa al Teatre Apolo de Barcelona, pot donar-se un premi al millor muntatge teatral comparant molt soroll per no res la fenomenal versió musical a la manera de Kenneth Branagh, dirigida per l'Àngel Llàcer i el Manu Guix, amb un repartiment molt equilibrat, una escenografia fantàstica, un vestuari on hi ha de tot i més, i el monòleg Conillet? Es poden comparar? Des del punt de vista de pressupost, són incomparables. Esclar que l'actriu Clara Segura guanya el premi a la millor actriu, ben merescut, per Conillet, però comparar les dues produccions, voleu dir? Els premis butaca són, teòricament, molt més que, diguem-ne, imparcials que els premis Max. Van néixer l'any 1995 amb l'objectiu de crear uns premis escollits exclusivament pels espectadors, o sigui, votació popular, persones no escrites professionalment al teatre, etc, etc, etc. Però, després dels anys, algú pensa que això és possible? Difusió del teatre sí que en fan. Si us hi fixeu, veureu que de manera molt intel·ligent i probablement justa hi ha espectacles que ja han fet la temporada i d'altres que tot just comencen. O sigui, que en algun cas aparèixer a la llista dels nominats o guanyar un premi pot significar un al·licient perquè el públic hi vagi més. Hi ha lio amb el Premi Nobel de Literatura atorgat a Bob Dylan. El que fa Dylan, penseu que aquest pseudònim del senyor Robert Allen Zimmerman Dylan s'origina a l'admiració d'en Bob pel poeta galès Dylan Thomas? Doncs dic que per molts el que fa el cantautor no és literatura, no és poesia. La paraula del cantautor també té la seva cosa, I així, si anéssim estirant del fil dels premis, veuríem coses interessants, discutibles, divertides, al·lucinants, però totes derivades de coses difícils de conciliar. Els interessos econòmics, l'interès artístic, l'oportunitat política, etc, etc. Els artistes necessiten dels premis per subsistir anímicament, perquè econòmicament no té res a veure. Hi ha molts casos de premiats que després del premi estan sense feina. I no parlem dels problemes dels drets d'autor i de la pirateria. I... escolteu. Que tingueu bones festes i, si és possible, millor any en nou. Amén! Entrem en una música que li sonarà amb en Guillem.
El cim reposa i els ulls li corren com fent espai la vall. El cel s'encara l'alma esverada, no es sap què fer quan canten els galls. L'anem a trobar. L'anem a trobar.
Temptacions de Collserola. M'ha agradat posar aquest d'entrada, Guillem, m'ha agradat posar-lo.
Bueno, tenim aquesta cosa que ens uneix, no? Jo visc a l'altra banda de la muntanya.
Exactament.
Sí, sí.
Però jo, a més, i ara vull llegir una part del, de la cançó que diu: ja se'ns veu tan petits, només som la remor de vells orgulls ferits, de mans suades i de por. Assumim els perills, no aguantem els embats i avancem pels camins de les guineus i els senglars. Però a partir d'aquí hi ha una cosa que a mi em toca molt, molt, que diu: ha aparegut el diable en un revolt de Collserola. Pentinaré el terreny, faré un glob de cantimplora. De Vall Lloreix a Sant Just i de la Floresta a la Bona Nova. Home, jo visc a la Floresta.
Sí, la cançó aquesta va començar una mica, la idea era que vaig traslladar-me a viure relativament a prop de Collserola, a Barcelona, i llavors pensava que valia la pena, m'agradava la paraula, i valia la pena fer una cançó que on sortís, i llavors havies de buscar alguna excusa narrativa per posar tota la resta. I després, realment, la cosa aquesta dels topònims sempre fa gràcia, i si trobes una petita idea que et permet posar-ne molts, doncs d'allò. I Collserola tenia la gràcia aquesta, que a més en té moltes que rimen. O sigui, li pots posar que hi ha Bona Nova, que és també molt barceloní, però després hi ha alguna més, em sembla, que vaig trobar que m'anava bé per anar rimant. Més enllà de Cantimplora, que també rima. I bueno, una mica això. Després hi havia tota aquesta excusa narrativa de l'aparició del diable i tot això, però jo diria que la primera idea era simplement una cançó que on Collserola fos molt, molt protagonista. També perquè d'alguna manera a Barcelona tinc la sensació que sempre es va parlar d'ençà de les Olimpiades i tot plegat, no? Que es parlava de que la ciutat s'havia obert al mar, i en canvi la muntanya la tenim allà, però no ens la mirem excessivament. Jo me'n vaig adonar quan vaig anar cap allà, que vaig començar a passejar-hi molt i vaig començar a pujar-hi, i no era una cosa que la tingués molt, molt, molt d'allò. I és a 10 minuts o un quart d'hora de qualsevol lloc que no estiguis a Barcelona, pots estar en un bosc prou digne. I bueno, tampoc ho vaig dir excessivament, perquè està molt bé que sigui així, però realment no està gens massificat encara.
En Jordi que sí, que és un home de nascut a Osona, a Vic.
Però no soc rural ni pagès.
No soc rural ni
pagès. No, és que ara aquests dies en parlem d'aquestes coses de si és literatura rural, urbana, aquestes tonteries, diguem-ne. I l'altre dia justament parlàvem d'això, no? Una taula rodona, allò.
La diferència entre rural i literatura rural.
Encara persisteix aquest debat, no? Uh-huh. Encara persisteix, no? I, va, tu què fas? No sé què, tal, no, tu fas rural. Jo rural, però perdona, jo sóc de Vic. I els que eren rurals, els que eren de pagès, eren els que vivien en una masia al mig dels camps. Nosaltres érem els urbans, no? Perquè érem de Vic, que és una ciutat petita. Però hi ha una mena de dicotomia tonta, d'aquestes que diverteixen els crítics i tot això, que a més es va com desplaçant, no? O sigui, és rural el que és Barcelona, és urbà el que és Barcelona, rural la resta, després sembla que no, és a dir, s'apliquen criteris extraliteraris a coses que són literàries.
I més enllà de la procedència de l'autor, quins són els altres elements que en principi caracteritzen la literatura rural?
Bueno, aquí, jo suposo que aquí hi ha el tema aquest de... Hi ha l'influx tan potent de la literatura efectivament rural del XIX.
Va.
No, hi ha... bueno, això, dels modernistes, el Ramon Casellas, el Solitud, del Víctor Català i tot això, no? Com que allò era efectivament rural i era ja ha esdevingut indiscutible amb els anys, no? Amb el... Clar, portem una miqueta aquesta càrrega al damunt, no? De pensar que allò rural és autèntic i aquestes coses, no? I jo penso, bueno, clar, i potser no hem acabat d'emplaçar encara una literatura urbana, entre cometes, o que passi en un paisatge, no que l'autor sigui nascut en un paisatge urbà, sinó que se situï en un paisatge urbà. No hem acabat d'emplaçar una literatura urbana en el qual ens hi reconeguem profundament, no? Literatura catalana. Però deixa'm dir una cosa. I jo penso que potser aquest és un dels secrets de Manel, no? També. No? Que potser abans d'ells hi havia molts grups que eren de comarques, no? no?
Bueno, a l'època dels anys 90, especialment, no va haver-hi un grup barceloní que tingués les dimensions i l'entitat que van tenir, doncs, els gironins, la gent de Tarragona...
Exacte, exacte.
O Sau.
Exacte, Sau, Pets...
Gossos, després...
De Manresa, Sant Cugat... Ai, Sopa de Cabra era de Girona, i els Pets són de Vall, són de Constantí, de Tarragona.
Sí, de Sant Traí, tota aquesta cosa... I Manel encarna una lírica menuda arrelada al paisatge urbà, però paisatge, diguem-ne, no? I jo em penso que això és una de les coses interessants també, Manel, no? És el primer grup que encarna aquesta cosa urbana, però quan dic urbana no em refereixo a motoritzada,
Sí, sí,
no, sinó...
és que hi ha una característica que a vegades oblidem o s'oblida, i és que en aquests moments amb el sistema de comunicació, o sigui, doncs, des del punt de vista de moure's amb cotxe o no cotxe, però sobretot de la xarxa, és gairebé impossible parlar de rural i d'urbà, perquè hi ha una sèrie d'elements que estan jugant en el dia a dia d'una persona que està fent, que té una granja, però que en canvi tota la seva dinàmica és com si estigués a una ciutat.
I sobretot també perquè jo crec que de moltes de les coses que després es converteixen en idees que en el meu cas surten en cançons, hi ha un percentatge que té a veure amb el meu entorn, però hi ha un percentatge molt important que té a veure amb coses que rebo de manera que es poden rebre des de qualsevol punt del món, no? Vull dir, a nivell d'internet o de consum de literatura, del que sigui, el lloc en el qual et mous deixa de ser important. Jo podria treballar des de qualsevol lloc del món, realment, les coses que faig. És veritat que, per altra banda, el que deia el Jordi, que la part del lloc on vius, a mi, per exemple, una cosa tan objectiva com el topònim, que ara, per exemple, sortia Collserola, però en general és una cosa que m'agrada posar. I no sé exactament per què. És, al final, la paraula te la poses a la boca i t'agrada. No m'he dedicat mai a teoritzar exactament per què és així, però ho he anat fent a mesura que anava escrivint cançons i m'he adonat que era una cosa que possiblement sí que té a veure amb territori. Tu ho fas molt, també. Jo crec que tu també tens aquesta... no sé si és una cosa que et surt automàtica o no, però la idea aquesta del topònim i de parlar dels voltants, de parlar de posar el nom dels llocs, no sé si fins a quin punt és una cosa que està buscada o simplement en les històries que et surten són és necessari.
Jo suposo que per una banda hi ha una mena com de consciència d'honestedat, jo dic des de l'humilitat, des de l'humilitat, de dir, escolta'm, si això és així, jo dic, no? I això per una banda, i per l'altra hi ha aquesta confiança en el local, no? Confiança en el local que està bé universal, si està, si es pot compartir, si està ben fet, no sé què. Aquesta confiança, confiem en el que tenim a prop, no? A diferència d'altra gent que desconfia del que té a prop, diguem-ne, no? Manel va ser un bany de confiança, diguem-ne, en la música popular catalana.
Us he dit que també té riscos, perquè ara en l'últim disc... amb Collserola em vaig molt sobresegur, però hi ha una frase que comença dient, una cançó que comença dient "Som a la carretera de Manresa a Berga",
sí,
i vaig gravar la E oberta, la de Berga.
Que sembla a Bonnie and Clyde.
Sí, té una mica...
La història de Bonnie and Clyde.
Sí, és una història de dos fugitius. I també en aquesta hi havia molta cosa de topònim, el que passa que aquesta me la plantejava més a nivell quasi europeu, en el sentit que és com un mite de aquesta cançó és la tradició nord-americana de folk, en té mil igual, però bàsicament estan fugint cap a Mèxic els dos atracadors, i en aquest cas vaig pensar que una fugida europea podia tenir el mateix sentit. Però en qualsevol cas, amb Berga, jo tenia molt clar que la E havia de ser tancada, i al final, el dia que la vaig gravar, la vaig cantar oberta. O sigui que de tant en tant es cometen errors de barceloní, sí, en fi.
hi ha una cosa que deia el Guillem que està bé i que lliga amb una cosa que tu apuntaves a l'homilia, que, bueno, sobre el tema del Nobel amb el Bob Dylan, no? I el Guillem... parlava d'aquesta, primer d'aquest plaer, diguem-ne, vocàlic, no? que t'ompli la boca, sí. Aquests noms, no? Parlava de l'oportunitat de les rimes que et dona Collserola, per exemple.
Clar, en els concerts faig broma amb una cosa, perquè no és veritat, però dic que quan ens plantejàvem per on havia d'arribar el Diable a Barcelona, dèiem que podia ser, en plan, buscant una cosa que fos geogràficament espectacular, pensàvem, teníem Collserola per una banda, i havia Montjuïc, també tenia una opció, a més hi ha el cementiri, hi ha morts, hi ha alguna cosa que era suggerent, però que va a Montjuïc, i no és veritat, però que era molt més difícil d'arribar que Collserola. Però... que és el guapo que arriba a Montjuïc.
Però això són, fixa que són decisions de poeta. són decisions de poeta, aquestes. O sigui, aquestes reflexions que fas són decisions de poeta.
Com arriba?
No, ho dic perquè...
No, però com arriba? Com, de quina manera arriba, sobtadament?
Això ho ha d'explicar.
De tota manera faria un matís. Jo amb tertúlies de bar, quan això del Dylan, diguem, la gent que reivindicava el premi, la gent que estava contenta de que li donés el Dylan, el reivindicàvem com a poeta, i jo aniria més enllà i el reivindicaria com lletrista de cançons, que em sembla que és el que és d'una manera més clara. És a dir, jo no sento la necessitat per elevar la feina que fem la gent que es dedica al que jo em dedico a dir que som poetes. És a dir, a mi jo estic molt més a gust i em sento molt més encaixat en el paper de lletrista de cançons. El que passa és que no m'ho miro des d'un punt de vista, diguem, mirant de baix cap a dalt o de dalt cap a baix. Depèn del cas. És a dir, hi ha poetes que són molt més bons que jo, en general, perquè artísticament són molt més importants, però no crec que un ofici sigui més important que l'altre. M'enteneu que vull dir?
Sí,
no,
sí,
no...
sí, sí.
De tota manera, clar, sí. La lletra de la cançó, qualsevol lletra de qualsevol cançó, és obvi que no és el mateix llegir-la que escoltar. És una mica similar amb el teatre. La lectura d'una obra de teatre, sí. La lectura d'una obra de teatre té un sentit que en alguns casos pot ser literàriament potent, Shakespeare pot ser molt potent literàriament, però que mentre no apareix en l'escenari, mentre no s'aixequen a l'escenari, no val. Inclús hi ha autors, penso ara en Juan Mayorga, autors que mentre no els veus, allò és, des del punt de vista estrictament literari...
Que passa, jo no sé fins a quin punt el punt de vista estrictament literari s'acaba en la cosa escrita, és a dir, l'oralitat també forma part de la literatura.
Clar, segur.
Llavors, és possiblement les cançons del Dylan escrites estan a mig camí i han de ser cantades, i no només han de ser cantades, sinó han de ser cantades per ell. Allò és l'obra del Dylan. Però bueno, és que ja ha tingut sempre aquest element oral de la literatura des de que va començar, i per tant, al final, el que era divertit que estigués al damunt de la taula quan hi havia aquestes discussions a les tertúlies radiofòniques amb el tema del Dylan, era la definició de la literatura, al final.
Sí.
I bueno, això ha tingut certa gràcia. A mi em va saber greu que no hi hagués una mica més de debat sobre allò, com pot ser que el senyor que va escriure aquesta cançó hagi guanyat el Nobel, o celebrar que l'ha guanyat perquè em va escriure aquesta, més enllà dels grans clàssics, diguem. Vull dir que no, vaig trobar a faltar una mica més de profunditat en les converses.
I a més hi ha una cosa que no podem oblidar, el principi de la poesia precisament era cantada.
Sí. No, està molt bé aquesta cosa que deies de què és el que inclou la literatura, no, diguem-ne, que per mi seria senzillament la paraula amb intenció, no? Amb intenció, no? La paraula conscient de si mateixa, no? Que no és només un vehicle per dir passa amb el tovalló, sinó que hi ha una intenció i que és conscient de si mateixa, no? Per mi la literatura és això. Llavors, a dintre d'això, òbviament, hi hauria el lletrista de cançons, i òbviament hi hauria els leads de publicitat, no? Hi hauria tota una colla de manifestacions que voregen el fet artístic, però que si ens traiem aquesta llosa de la paraula art, que també és tan ambigua i tan manuclejada, ho podem focalitzar en aquesta cosa de dir, anem a buscar la paraula que té una intenció, que té la consciència de si mateixa. I està bé això, està bé. En tot cas, jo això ho comentava perquè escoltant-te, veia que les decisions en les quals tu justificaves en aquest cas aquesta lletra, que n'hi ha moltes altres òbviament, però les que tu apuntaves en primer lloc eren de naturalesa literària, diguem-ne, i això ens donava peu a parlar una mica de l'evidentesa d'aquest novel·la amb el Bob Dylan, no?
Doncs ara que en Guillem ens parli de Mística Conilla.
Bueno, no, jo la primera pregunta que li vull fer és l'espai de temps que hi ha hagut entre una obra i l'altra ha estat provocat per altra... He vist que també has dirigit una pel·lícula i, en fi, tens altres coses a fer i simplement t'hi vas posar fa poc, o ha sigut una cosa que ha sigut molt lenta de fer l'últim llibre?
No, l'he fet bastant ràpid, aquest llibre. L'he fet un any i mig cap aquí. No, és que he estat fent altres coses. He estat fent altres coses. Coses que tenia ganes de fer, estava abduït pel cinema i he tingut dues filles, bueno, aquelles coses que passen a la vida. Llavors,
no, jo temia que quan, després de llegir la màquina, pensava que igual era el tema que havies de tractar d'alguna manera i que ja n'havies tingut prou. És allò de, jo havia de dir això perquè clar, donava la sensació que allò formava part de la teva vida d'una manera molt important. Quan ho estaves llegint, donava la sensació que era una cosa on, on jo no sé fins a quin punt és així o no, però donava aquesta sensació i llavors pensava igual, doncs aquest home va considerar que això era el que havia de dir i desapareixerà. I llavors vaig rebre, en fi, molta alegria l'aparició del nou llibre, realment.
Però podria passar, que fos així.
Bueno, m'ha semblat que aquest, a nivell temàtic, obres una mica més el ventall, tot i que hi ha una sèrie d'elements que es repeteixen, però m'ha semblat que, bueno, evidentment, temàticament sí que hi ha moltes altres coses.
Sí.
Sempre hi ha l'element aquest de... l'element... bueno, això, màgic o la part que trenca una mica la realitat, no? Però això potser és el denominador comú que hi he trobat en els llibres nous, en els contes nous.
Sí, potser, sí, estic d'acord, estic d'acord. Sí, no ho sé, a mi aquesta cosa que em dius de dir, ostres, ja he fet això, que és el que volia dir, i si no tens res més a dir, callo, em sembla fantàstic, o sigui, i segurament... En el fons també hi és això, Podríem, si no he dit res aquests 8 anys és perquè no tenia res a dir, en clau literària, no? En altres llenguatges tenia ganes d'investigar. La pel·lícula que vaig fer, el llargmetratge, és en bona part... Vaig fer una pel·lícula, però podria ser una novel·la, diguem-ne. I és un altre univers meu, no?, que era el Vic de la meva infantesa, no? Però podria passar. I de fet, una miqueta, hi ha aquesta perversitat a vegades de crear carrera, no?, de fer carrera, de fer carrera artística, i per tant de ser present amb una certa regularitat, en el panorama, tot. Jo això no...
No, seure davant de l'ordinador sense saber exactament...
No, a mi no em va, i no dic que sigui bo, no dic que sigui bo, perquè a vegades està bé escriure quan no tens res a dir, i justament per treure-t'ho de sobre, no?, i per fer net, no?, per desembossar, però jo sou més aviat a dir, bueno, quan em ve de gust escriure una cosa la rumio molt i després em poso a escriure els que és ràpid, aquest llibre és que és rapidet, no? Però necessito tenir-ne ganes de dir-la i voler-la dir i aquestes coses.
L'estil el treballes molt, no? A mi em dona aquesta sensació, és a dir, el que em va cridar més l'atenció, la primera cosa que vaig llegir en una màquina d'espavilar ocells de Nitter era el to i l'estil, la manera de posar una paraula darrere de l'altra, perquè té una cosa com molt culta, molt clàssica i alhora molt moderna, que està molt viu, és molt expressiva la frase una darrere de l'altra, i clar, em dona la sensació que és una cosa que ha de ser com allò de sempre, no?, que sembli que no hi hagi feina, però que n'hi hagi molt al darrere.
Sí.
Ho fas
sí.
Li dones especial intenció això de que no hi hagi... O sigui, interessen que no hi hagi ni una frase que trontolli o que, no, o que sigui avorrida, fins i tot.
Sí. El que passa és que no sóc d'escriure una cosa 10 vegades. Sóc d'escriure-la una vegada, però abans de posar la frase següent me la penso. Saps què vull dir? O sigui, però bueno, això és una anècdota, Però no és allò de dir, no, vaig a fer 10 versions d'això. No. Ja ho escric una sola vegada, però ho escric lentament. Lentament, això sí.
Jo competeixo, que és el disc que avui interpretareu al Teatre Auditori, la cançó, jo competeixo, el que dona nom al disc, comença dient: preneu seient, companys, parlarem de bellesa. Uns la busquen en els primers brots de la primavera. Uns juren haver-la vist amb fórmules matemàtiques solant en l'harmonia de les esferes. I uns altres la van trobar un dia que, per casualitat, van saber donar sense esperar rebre, o van saber tenir sense tema perdre. Jo quan vaig llegir, vaig escoltar, però sobretot després vaig llegir la lletra, el vaig associar, vulguis que no, i senti que direu, pues que ara què diu aquest tio, pues sí, ho vaig associar amb un fragment de l'obra última d'en Jordi, i concretament amb el conte de fades. I diu un fament que diu: tu no saps res, no saps el que és. De cop sents que tot s'hi val, m'entens? Algú s'ha saltat les regles del joc i ja no val la pena jugar, però volen que juguis. Sí, tot s'hi val, no cal fer res perquè cago amb tot, res no serveix de res. Bueno. Ara direu, aquesta associació ve una mica, o sigui... Pares, tu pares de la bellesa, no? I dius, la bellesa cadascú la troba, on la troba?
Sí, no, sí, no comença, diguem, és una manera que té el narrador aquest de començar el... ell va cap a una altra banda, però primer fa aquest petit circumbloqui, sí, sí.
I efectivament la bellesa es troba a vegades amb coses que no sembla que hi puguin ser.
Sí, sí, no, clar, efectivament.
A mi, del fragment que has triat del Mística Conill, a mi, on crec que també és molt característic, és el cagum tot barrejat amb la resta. És a dir, la part aquesta de que li dona una cosa com molt expressiva, això que t'estava dient de l'estil, de la prosa, que la barreja de culte amb una oralitat... això és una cosa que jo, en les cançons, de tant en tant també intento fer, és a dir, sobretot per la part de que no sigui un... És a dir, que sigui un català ric, però no impostat. I la frontera és complicada, a vegades, perquè, i fins i tot, quan t'has de dedicar a comptar síl·labes, hi ha paraules que t'encaixarien molt bé, però que no s'utilitzen, o que tu no les utilitzes. És a dir, una honestedat amb la paraula, perquè a vegades em passa, que, hòstia, això m'aniria meravellós, però que és que aquest sinònim jo no... És a dir, no puc escriure amb un diccionari de sinònims al costat, perquè no vull que el llibre em suggereixi paraules que jo no conec. Vull donar-li moltes voltes fins que em surti la paraula que a mi em surt de manera natural, diguem, no forçar-ho. Clar, a vegades és complicat això, perquè llavors les fronteres del llenguatge queden molt, molt limitades. A tots ens agrada llegir Carné i utilitzen moltes paraules molt complicades. Llavors és aquella cosa, que no saps exactament com fer-ho, perquè estàs com molt atrapat dins d'unes paraules. Si utilitzes les altres et sona impostat, et sona fals. I sobretot fent cançó igual, que és un àmbit popular on utilitzar cultismes a mi em treu del lloc,
no? És que és molt complicada, perquè és com una doble lírica, no? la cançó és la lírica de la lletra, no? I el ritme de la lletra, el significat, i alhora, clar, després la música, no?, que hi posa al damunt, o que va de bracet, o que va abans. Això ja depèn de cadascú i de cada cançó, suposo, no?, el tema de...
Sí, i s'afegeix, això que deies, s'afegeix a les síl·labes i al fraseig de la melodia, allò, els famosos accents girats, no?, que depèn de com la melodia et porta una cosa que et fa canviar l'accent de la paraula.
Que a mi no em molesta mai.
Jo sóc molt... quan vaig començar a escriure cançons, amb el primer
disc... Tens alguna, eh?
Sí, però en el primer disc n'hi ha unes quantes, sobretot, i després m'he dedicat a intentar evitar-ho tant com he pogut en el primer disc, que estava ple, bàsicament perquè desconeixia el fenomen, diguem.
Però a mi no em molesta, perquè segons com em fa caminar, musicalment parlant, em fa caminar, allò de desplaçar l'accent de la paraula.
Hi ha límits que pràcticament no entens que està dient l'home, saps què vull dir? Hi ha moments que dius, hòstia, era aquesta paraula, d'acord.
Jo competeixo, a més, hi ha hagut una circumstància potser diferent, no, segur diferent, dels altres tres, i és que ho van anar a gravar als Estats Units i ho vau fer de manera que la gent que estava treballant amb vosaltres des del punt de vista musical no entenia absolutament res del que dèieu.
Sí, sí, no els vam contractar perquè ens assessoressin en aquest àmbit, realment.
No, però vull dir, aquest joc és interessant.
Feia gràcia, a nosaltres ens interessava treballar amb algú que, és a dir, jo a vegades havia tingut la sensació que nosaltres musicalment ens aguantàvem excessivament en la pota de la lletra i que la pota musical quedava una mica més secundària per... simplement està acompanyant la lletra. A vegades hi ha cançons que necessiten això, perquè hi ha cançons que si l'arranjament se'n va massa per branques, diguem-ne, secundàries, poden arribar a distreure el que està dient el narrador, i és important que l'arranjament simplement estigui molt acompanyant. El mateix Dylan té molts arranjaments que són purament d'una banda acompanyant-lo sense més estridències. Però volíem una mica investigar una mica més musicalment. Llavors, era una persona que estava concentrada simplement en la sonoritat dels instruments, i després sí que m'assessorava cantant, però m'assessorava cantant per coses d'afinació i per coses d'expressió. Hi havia vegades que li havia agradat molt, però jo li deia, sí, sí, però és que m'he deixat una T. I clar, era una cosa que ell no en tenia ni idea. No ho podia veure.
Però és interessant, sí, no?, pensar en això, en aquesta força que pot tenir el contingut de la cançó per una persona que de fet no està entenent el que estàs dient, però que sí que ho està entenent d'alguna manera.
Sí, a vegades, clar, també és important en aquest sentit que l'arranjament estigui acabat un cop i bàsic, que t'ajudi a embellir-lo, en el sentit que un arranjament ha de ser un responsable d'un arranjament per haver de ser conscient el contingut de la lletra de la cançó, perquè ha d'acompanyar emocionalment el que estàs dient. Llavors això ja ho teníem molt preparat, simplement aquest home el que ens ajudava era, pues, bueno, que la guitarra sonés més bonica del que la portàvem nosaltres, o que la bateria sonés més contundent, diguem. Aquesta era més la seva tasca. Ara, per exemple, jo cantant, a vegades canto la cançó, no sé, 10 vegades, després m'assec i m'escolto, i m'agrada aquesta frase, m'agrada aquesta altra, i aquest individu m'ajudava, i m'ajudava amb bon criteri, sense tenir ni punyetera idea de realment del contingut. Però bueno, era un criteri, i al final l'última idea és, si aquest home que no entén res disfruta escoltant-ho, si a sobre després hi afegim un oient que més enllà de la part musical escoltarà allò, però, bueno, més distraccions tindrà. Nosaltres ens sentim això, bàsicament, pues això, gent que entreté, vull dir, el pitjor que podem fer nosaltres és ser avorrits, és en una cançó, des del meu punt de vista. Llavors, tot que sigui a favor d'això, de distraure el cervell.
I a més, amb aquest disc el que he fet és un canvi, hi ha una variant des del punt de vista musical considerable.
Sí, és una variant molt més espectacular en la superfície del que en el fons és, en el que és la columna vertebral de les cançons. És una qüestió de que allà per omplir el buit pots utilitzar una guitarra acústica o pots utilitzar un teclat que fa un acord, i al final fan la mateixa funció. L'estètica és molt diferent, dona la sensació que sigui molt diferent, però al final el procés pel que has passat ha sigut simplement, en lloc d'agafar la guitarra, agafar el teclat. No és tan... No, a nivell de composició no ha estat tan diferent. Sí que hi ha estructures, sobretot noves i coses així, però jo la part més de sonoritat, la part més objectiva, són quatre detalls que després fan que tot sigui molt diferent, però en el fons són quatre detalls.
La col·laboració dels quatre, que és una cosa que es pregunten sovint, com es produeix? És a dir, la cançó bàsicament la fas tu?
Sí, el que passa és que jo no la faig és... Jo difícilment arribaré a l'assaig amb la cançó feta. Jo portaré una estrofa, a vegades un inici, a vegades una idea. Llavors, durant 4 hores una tarda, doncs la treballem junts. La treballem junts vull dir que jo els igual comento la idea, igual tinc una mica de melodia i provem, però res, tampoc molta estona. Però sempre em serveix per sacsejar una mica, torno a casa i segueixo pensant. I d'aquesta manera, doncs, la cosa va evolucionant de manera una mica, diguem, a l'hora. I potser d'aquesta manera també jo tinc la sensació que aconseguim que l'arranjament i l'emoció de la lletra vagin a l'hora. Perquè la gent que fa l'arranjament, és a dir, nosaltres quatre, som conscients de què va la cançó, i a més jo, quan estic escrivint la segona meitat de la cançó, també sóc conscient de quin arranjament tenim, i em suggereix altres coses, m'imagino, no sé. M'agrada treballar l'hora, diguem, i de manera més o menys, bueno, això, conjunta amb els quatre.
Estem parlant de dues maneres de treballar absolutament diferents.
Bueno, ho imposa la disciplina, diguem, no? Però jo el que m'agradaria preguntar al Guillem una mica seria... Hem parlat molt de la forma, però parlar una mica de contingut, no? I parlar d'aquesta capacitat vostra de fer evident, no? De fer rellevant, no? la quotidianitat, un cert desencís, i de connectar, en el fons, amb una mica amb aquest lector Marta Rojals, diguem-ne, per dir alguna cosa, no? Hi estàs d'acord?
Bueno, clar, hi havia l'element, quan vam sortir, hi havia aquest element que es deia molt del costumisme, no? De les nostres lletres. I estic d'acord en el cas del primer disc molt, i després és una cosa que l'he anat utilitzant perquè em sortia de manera molt natural. També penso que a mesura que han anat passant els discs, cada vegada la intento utilitzar menys, a vegades me'n surto més, a vegades me'n surto menys, a vegades ho utilitzo i penso, mira, agafaré aquest to en aquesta cançó. Però després també intento buscar altres maneres de fer-ho, perquè també hi ha un punt en què em podia arribar a esgotar. No era la meva intenció mai excessivament aquest estil, m'hi vaig trobar. És a dir, realment no vaig... Quan vaig jo no pensava mai que escriure una cançó quan tenia 26 o 27 anys, que va ser quan vaig començar a fer-ne. I simplement, no sé fins a quin punt, la part aquesta més... de molt literal de les cançons, clar, jo escoltava Antònia Font en aquella època, que era una cosa absolutament diferent, i que no hi havia pràcticament, hi havia com un punt de un dit del peu només en la realitat, i la resta està alçada, i en canvi nosaltres possiblement era un peu i mig en la realitat. Llavors M'hi vaig anar trobant, em sentia més segur d'aquella manera, i hi havia un punt de que, per exemple, la part de les històries que siguin narratives també era una cosa que no sé exactament d'on creia em va sortir, igual de la tradició folk i del Dylan, que jo havia escoltat molt, però no ho sé. La part aquesta que dius de mirar-se la realitat i... Clar, jo m'adonava que en la cançó hi ha una cosa estranya, que és que en funció del to que tu ho diguis, genera una cosa nova. És a dir, si jo estic explicant una història i de cop em quedo seriós i dic el bumerang s'encallava entre les branques i no tornava mai, ho dic mirant seriós, la gent de cop es comença a plantejar a què m'estic referint realment, on què amaga la metàfora, coses així. I jo l'única cosa que estic fent és repetir-ho molt seriós, amb un arranjament que li dona molta transcendència, però en el fons jo no estic amagant ninguna carta enlloc. O sigui, jo estic dient això, literal, i punt. Igual que amb el mar, tu i jo no ens hem allat mai al mar, i de cop apareixen uns coros així bojos, allò per alguna raó genera una cosa nova, però al final la frase és molt, molt, molt senzilla i molt, molt literal, i no sé exactament quan se m'encén la llum verda d'entendre que això pot arribar a passar quan estic dient una cosa que és molt senzilla. Però, bueno, d'aquella manera que vaig començar, jo no sé, hi havia una cosa d'una intuïció. Jo crec que hi ha una part de quan estic treballant que em sorprèn molt i que agraeixo molt, i que, evidentment, tu cada vegada que tanques una ratlla també la tens, que és la llum verda de la consciència de que allò està bé, de que allò està acabat, de que allò t'agrada tal i com és. Sembla molt, molt banal, però és molt important.
Això és un privilegi. És un privilegi sentir. Sí, perquè no sempre ho sents. És a dir, al llarg de la teva vida hi ha moments... Jo potser quan he deixat de córrer una cosa és quan no estic segur de si allò que faig és val la pena o no val la pena, per mi, pels altres, etc.
Però tens,
no?,
aquesta sensació que apuntava el Guillem?
Sí. Aquí hi ha dues coses del que apuntava el Guillem que m'agradaria comentar. No? Una és aquesta part de Déu, que es diu, no? aquesta intuïció, aquesta part que tu, com a artista, no pots controlar. No? I que fa que, per exemple, un tema teu connecti més amb el públic que un altre, en el qual tu creus 100 vegades més i sí, penses que, a més, està 100 vegades molt millor. Però, per una banda, hi ha aquesta màgia. I per l'altra, el tema de la música, no? La música és la gran puta, que deia no sé quin realitzador cinematogràfic, no? Que és molt perillosa, no? En el món del cinema és molt evident, això, no? Allò típic, que veiem la mateixa imatge amb una música o amb una altra i té un caràcter absolutament diferent. Per tant, és la que més ens enreda a nivell sentimental, a nivell emocional, a nivell anímic, no?
Nosaltres hem fet experiments en la mateixa lletra, amb arranjaments diferents, es converteix en irònica. Simplement canviant l'arranjament.
Sí, no. Per tant, amb la música s'ha d'anar molt en compte. Jo, per exemple, quan vaig fer Ventre Blanc, vaig compondre algunes músiques per a una seqüència perquè m'ajudava a trobar el to anímic de la seqüència abans de rodar-la. Yeah. No? I, de fet, la pel·lícula la vaig rodar quan vaig tenir el tema musical de la pel·lícula, no? El tema central, no? Que jo buscava una cosa que fos... Bueno, que tingués un caràcter determinat, no? I quan vaig tenir un balset que era així molt cromàtic i una mica agre, però alhora amb aquesta ingenuïtat del balset i tot això, llavors vaig dir, hòstia, ja tinc la pel·lícula, ja tinc el to amb el qual he d'explicar la pel·lícula. Sí. I amb alguna seqüència ho havia fet, rodava la seqüència, però després no vaig posar la música, perquè llavors ja era una paràfrasi, diguem-ne, no? Ja havia trobat el to anímic d'aquella seqüència i la música no em calia, no?
A mi, amb la gent que feu prosa també, i que acostumen a ser textos evidentment molt més llargs que una cançó, també hi ha una cosa que sempre pregunto, que és que jo m'adono amb això que dius del to, que possiblement quan l'arranjament està més o menys tancat i veig que la cosa no m'acaba de grinyolar, o que si canvio una paraula aquí dalt i una aquí al mig o un final, de cop el personatge narrador adquireix més profunditat, és més interessant per alguna raó, és a dir, canvio el to de l'artefacte fins que em sembla que està bé, i a vegades és canviar el matís del verb o el que sigui. Canvio el to de la cançó moltes vegades fins que realment penso que és el més potent que jo on puc arribar. Clar, amb un text, no sé fins a quin punt, fins i tot s'és conscient del to, perquè clar, diguem, la longitud és un problema de, no sé fins a quin punt se t'escapa. O sigui, jo la veig sencera de dalt a baix, i puc afluixar una mica un cargol per aquí, un cargol per aquí baix, i d'allò, sí. Però No sé fins a quin punt és tan controlable el to d'un text, i sobretot tan canviable després, perquè no sé fins a quin punt al final és, no sé, víctima del, del que has escrit i és difícil de canviar-ho.
Ha fet de trobar el to, de trobar el to.
Sí, i manipular-lo, sobretot. Fins a quin punt el manipules en el moment en què tens més o menys el text i tens les teves, no sé, en aquest cas, en el Mística Conill, el text més llarg que tens, que són 30-40 planes?
Sí, sí, el Conrelat, sí.
Sí. Això canvia molt segons això, segons si és un conte curt, si és una narració... O si
no,
és una...
A veure, aquí hi ha una cosa que és el problema del to, de trobar el to, això, sí. Per descomptat. I a més, també, per exemple, tu també treballes una cosa important amb el món, com a lletrista, que és el punt de vista, no? El punt de vista, no? Sí. Des d'on tu narro això, no? Aquesta història?
O, mira, jo és una cosa que amb el Joan Miquel Oliver li vaig sentir una cosa una vegada que l'utilitzo moltíssim, i ell tenia una, va escriure una cançó que es diu Hansel i Gretel, que diu jo tenia una cançó Hansel i Gretel, i després va, es dedica a descriure aquesta, una cançó, una caseta, jo tenia una caseta Hansel i Gretel, i es dedica a descriure la caseta. I un dia en una entrevista li vaig llegir que durant molts mesos la cançó va ser jo tinc una caseta Hansel i Gretel, i llavors es dedicava a definir la cançó igualment, i la cançó funcionava i hagués estat bé, però introduint l'element de passat
mítica, bueno, esdevenia mítica, clar.
Li clar. Dona una profunditat de record i en el fons de pèrdua que clar, allò,
sí, sí, clar.
Allò es multiplica, clar. Llavors sempre estàs buscant clar. Aquesta manera, no?
Sí, sí, no. A veure, amb la narrativa, per exemple, amb un llibre de relats com és Mística Conilla, que a més no volen, no busquen una unitat, i si la tenen no és volguda,
sí, se t'escapa.
Però clar, a cada història has d'assajar un to, no? Has d'assajar si el fas en do major, en la menor, o, no? Has de buscar... I curiosament això tampoc no s'ha entès gaire, eh? O sigui, a vegades és un llibre que hi ha hagut bastant debat, de dir, hòstia, m'agrada més aquest relat, m'agrada més aquest altre, no sé què, tal... Hòstia, aquest no entenc per què ara m'expliques això, no? Jo, per exemple, hi ha un relat que és un scherzo, que a més ho diu el títol, diu scherzo per bandoneó. Sí, sí. És una broma abans d'un relat, diguem-ne, una mica pesant.
Sí.
I hòstia, la gent potser ve amb un estat anímic de la lectura dels relats anteriors, que de cop i volta aquella broma, doncs, hòstia, no l'entén o no, saps? Jo sempre dic, hòstia, el que no podia fer és escriure tot en una tonalitat menor, no? Saps què vull dir? Els havíem... No pots fer un disc només amb el mateix to, diguem-ne, no? Llavors aquí vaig canviant, vaig modulant de tons segons el relat i no, ja no sé per què ho deia tot això, però bé.
Nosaltres, la idea aquesta de... Mai hem fet un disc que sigui... gens conceptual, i sempre les cançons hem intentat que fossin molt diferents les unes de les altres, a vegades. Clar, la barreja entre que una cosa sigui variada i que vagi canviant o que no tingui cap mena d'unitat, saps? És com molt... És complicada. A vegades tinc aquesta por abans de que surti el disc, no? Hòstia, aquí em foten una pastarada de coses que realment són molt... Però sempre confies al final que hi ha una personalitat i que...
Sí, hi ha la part de Déu que dèiem, hi ha aquesta part de Déu que tu no pots controlar però que ets tu, i que això, diguem-ne, supura, no? en el que fas, això sempre hi és al final. I llavors ja, jo penso que justament és lo bonic, és a dir, que fugint del formulisme, de dir, no, és que jo només escric amb aquest to i escric aquestes coses, no, fugint del formulisme, que tu t'exploris i que donis diferents parts de tu, perquè a vegades també una mica l'artista se l'encasella amb un to, amb un univers, amb un, no? I aleshores sembla, jo per exemple, quan vaig fer La màquina d'esplegar els ocells, que era un llibre molt temàtic, diguem-ne, no? Perquè en aquest cas sí que era monotemàtic, tot anava sobre el món de la copla i tot plegat. Hòstia, clar, vull dir, jo de cop i volta jo era aquell tio friki que ha tingut els collons d'escriure un llibre sobre sardanes, diguem-ne, no? Perquè aquest era el titular, diguem-ne, grosso modo, eh?
Sí, sí.
De gent que no s'havia ni llegit, diguem-ne, em refereixo. Una altra cosa és si ja entrava en un debat més literari a partir de la lectura del llibre. Però aquest era el titular així, grosso modo. I clar, hòstia, i al final deia, bueno, aquest és un món, jo aquest llibre el vaig escriure perquè és un món que a mi em va ensenyar moltes coses, vaig ser molt feliç quan vaig estar tocant sardanes, i vaig aprendre moltes coses de la vida, fins i tot fora de la música, diguem, no? I ara he acabat amb aquest món i faig les pauses que aquest llibre, no?
O sigui, ara que deies això de la sardana, no sé fins a quin punt, saps tota la moda que jo diria que hi ha hagut bàsicament després de literatura... com li diuen, no és, no, el concepte no és, no és només una ficció, té un sac d'un altre, hi ha un altre concepte, però aquesta idea d'escriptor que agafa un tema i llavors em fa com una mena de crònica periodística barrejada amb pinzellades de dietari personal. És com una cosa que en els últims anys està, està molt, mm. està molt de moda. Vull dir, se m'acut això, no? El Carrera, el Limonov, i aquestes coses que han sigut com els llibres que han sigut més paradigmàtics d'aquestes modes, però que s'han imitat moltíssim. I realment, el llibre aquest, jo diria que va arribar bastant al principi de tot això. Ho has pensat? O no s'ha estat conscient de...
Sí, sí, potser sí.
Perquè bueno, estava fet amb molta veritat i sense... És a dir, hi ha hagut després molt seguiment d'aquesta sí, mena de manera sí. d'entendre un llibre.
Sí, fins i tot...
Hi havia aquell de les balenes, també. Saps? Un que seguia a Moby Dick. No recordo com es deia ara. Bueno, és igual. Aquesta idea d'agafar un tema concret, quan més estrany millor, i a partir d'aquí construir una obra literària...
Amb sentit, i jugant amb els mecanismes de l'autoficció i tot plegat, no? Tot això que ha vingut després. Sí, jo en aquell moment, la veritat és que ho vaig fer a cegues i amb intuïció i bàsicament el que em venia a gust, amb ganes de compartir-ho. Jo també portava al damunt una càrrega de molts anys de fer televisió sobre temes de cultura popular... de lluitar contra prejudicis i aquelles coses i per tant des de la televisió feia una tasca diguem-ne, de proselitisme entre cometes, no? Llavors vaig dir ara vaig a fer literatura i per tant ara no faré proselitisme, ara faré el que em roti, diguem-ne. O sigui, no vaig a convèncer ningú, vaig a explicar una experiència vital, no? Que en aquest cas és un tema molt concret i molt acotat i sí que va ser una mica pioner, però no, bueno, jo no em vaig ser conscient.
Guillem, Jordi, com sempre ens passa, el temps ens ha corregut, i en aquest cas no podem fer res més que de moment tallar-ho. Però, escolta'm, està clar que hem de tornar-hi.
Tornem-hi quan vulgueu.
Això. Hem de tornar-hi, això
molt
està clar.
Bé, fantàstic.
I nosaltres, ja ho dic a molts oients, continuarem ara mateix. Escolteu, l'agenda del cap de setmana és molt interessant perquè tenim el grup Manel avui al Teatre Auditori a les 9 de la nit amb el seu nou disc. Demà també al Teatre Auditori, avui no sopem, també Pantón Gómez i Jordi Sánchez, una obra, suposo que molt divertida, esperem que a més de divertida tingui alguna cosa més en el seu fons. El dia 27 i el dia 28 el Teatre Auditori també concert de valsos i danses de l'Orquestra Simfònica de Sant Cugat amb una actuació d'en Josep Fado Tenor, i el dia 29 la Júlia Farés Llongueres també del Teatre Auditori ens fa un concert sobre música de Granados. Però recordeu, 25, 26, 27 i 28 Pedra i Sang, altra vegada, com cada Nadal, Pedra i Sang, la història de Nadal que només es pot fer a Sant Cugat, perquè històricament només va passar a Sant Cugat. I fins dijous vinent, escolteu, tindrem la setmana que ve a Lluís Ferres Llongueres, i l'altra setmana, si no hi ha cap novetat, tindrem aquí la Mercè Arànega i la Marta Angelat, que ens fan una obra d'en Thomas Berger. Atenció, interessantíssim. Bones festes, adeu. Vius de cigolles a dalt dels teulats i llençols amb lletres brodades, i al fons ja s'eleven les plaques de ser a les grues de les drassanes. Darrere el Bàltic brillant del canal, no saps què we'll be right back.
Molta comèdia, amb Eduard Gené.